Parlem d'òpera. Una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona nit tingueu tots i totes, estimats amics i estimades amigues oients de Parlem d'Òpera, el programa en coproducció amb els Amics de l'Òpera de Sabadell, que pretén acostar-vos al fascinant món de l'òpera, aquest gran espectacle que va sorgir a Florència a la ratlla del 1600 i que fins avui ens acompanya i alguns ens fa molt feliços. Nosaltres, des de Ràdio Sabadell, només posem un granet de sorra, però de forma persistent i totes les setmanes des de fa ja més de 10 anys. I avui no serà pas una excepció. Amb aquest, el nostre programa número 421, que ens disposem a començar ara mateix. Roger Benet, al control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Que comenci la festa. Avui hem començat amb les immortals notes del Don Giovanni de Mozart, de l'acte primer, el duet L'acci darem la mano, fragment d'una factura elegantíssima, i el sentíem amb la versió de Berhard Wachter, Don Giovanni, Graciela Asciutti, Zerlina, i la Filharmonia Orquestra, tot sota la batuta de Carlo Maria Giulini. Bé, com sabeu, aquesta òpera de Mozart va inaugurar la temporada del Liceu, la present temporada. Aquesta pobra temporada, que ara va, ara ve, amb cancel·lacions, degut a les restriccions per la pandèmia, amb horaris no accessibles i prohibicions pels que vivim fora de Barcelona. Jo mateix no la vaig poder veure, malgrat ser abonat, com tampoc he pogut veure la segona producció presentada, La Traviata de Verdi. Podré veure els contes de Hoffman, que ja estan assajant, qui lo sap. Però no és la temporada del Liceu el motiu d'haver sentit el Don Giovanni, per començar, ni molt menys. De moment, fem una cosa. Rebem amb fervor i les ànimes tremoloses la presència mística de sa santedat Flamaric, que ens reparteix la seva benedicció urbi et orbe i porta l'alegria als nostres cors.
Escolta, Premi Nacional a la millor presentació radiofònica d'una secció. Hem de fer una campanya,
veure,
això, punt or.
Qui dona els premis aquests? Benvingut, Albert.
Moltes gràcies.
Avui, no un, ni dos, ni tres, sinó quatre llibres sobre Mozart, amb la música corresponent, tot això i més a Allo Flamaric, 22a edició. Molt bé, jefe, avui tenim tota una biblioteca, eh?
Sí, sí, avui tenim un programa carregat. A més, tenim una sorpresa d'aquelles que em sembla que fa temps que no fem cap connexió així, i més amb la tecnologia, com ho hem hagut de muntar per la situació d'aquesta dichosa pandèmia.
Sí, sí.
Per tant, avui tenim un programa tecnològicament complicat,
sí,
però amb un contingut de primera línia.
Avançat, eh? Avui tenim una tecnologia avançada. Avui
sí,
parlarem
sí.
de quatre llibres editats per un editorial que es diu dinsic.com, oi? Que és una versió en castellà, que també hi és en català d'aquests llibres, prèviament, que es diuen Escuchar, i llavors, doncs, el nom de cada una de les òperes, que són La Noche di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte i La flauta màgica de Mozart. L'autor és el Pere Albert Balcells, professor de música, investigador i divulgador musical. Fa temps vam parlar d'un d'aquests llibres en versió catalana.
Sí, efectivament. Ara han sortit republicats a Dinsic,
sí,
en versió castellana i també en la catalana. Fa anys en vam parlar quan l'editorial d'Uxelm les va treure. I ara doncs, han tornat a sortir, diguem que se les ha quedat la Dinsic, que és una editorial històrica catalana que des de la vessant musicològica ha publicat poc i del que seria la musicografia, però té moltíssimes partitures editades. De fet, en el món musical se la coneix més doncs com la Boaló, no? per les partitures, però que ara sembla que es llança més en aquesta línia de musicografia, musicologia, i és un gran encert que hagi volgut republicar aquests quatre llibres, que ja en vam parlar en el seu moment d'un d'ells, que són una matèria prima extraordinària d'un dels grans especialistes, jo diria, espanyols, sens dubte català, sinó l'especialista català en Mozart, es diu Pere Albert Balcells, i que, per tant, són quatre monografies divulgatives,
sí,
molt ben fetes, i que tenim la sort doncs, de tenir-les tant en castellà com en català.
Perfecte. Doncs mira, per aprofundir més, hem decidit doncs, portar el Pere Albert Balcells al nostre programa, a distància també. Ell es connecta a través de Zoom, per això parlàvem dels avenços tecnològics. Pere Balcells, benvingut i moltes gràcies.
Molt bona tarda i moltes gràcies a vosaltres.
Estupendo. Que, Albert...
Home, jo crec que la pregunta obligada és, a veure, Pere Albert, aquests llibres, aquesta divulgació que tu fas de l'anàlisi, del comentari d'aquestes quatre òperes de Mozart, aquestes quatre òperes de maduresa, segueixen un esquema que és el anar presentant cada número musical, sense unes explicacions musicològiques tècniques, sinó que, per tant, tens sempre molt, molt clar les didascàlies, la vocalitat, els aspectes històrico-estètics, però explicat d'una manera molt planera, que qualsevol persona que no sàpiga música entendrà i podrà resseguir doncs, aquest treball que tu fas detallíssim i perfectament elaborat. Com va sorgir aquesta idea de tu anar preparant aquestes quatre monografies? Ara ja fa, deu fer ben bé, una dècada que van sortir, em sembla, d'Uxelm.
Sí, fa més o menys uns 10 anys. I la idea d'escriure aquests llibres va venir dins de la meva activitat habitual d'ensenyament de la música. Jo, a part d'ensenyar doncs, formes musicals i piano, feia bastant temps un curs especialitzat en l'obra de Mozart, I allà em va semblar interessant el fet que aquestes òperes que tenen un contingut dramatúrgic, dramatúrgic musical tan intens, i dramatúrgic musical vol dir que la música té una quantitat tan gran de connotacions en el camp de la descripció dels estats anímics, en el camp dels retrats psicològics, en el camp fins i tot dels suggeriments del moviment escènic. Bé, és tan rica l'escriptura musical d'aquestes òperes que quan nosaltres les escoltem així de dalt a baix, inevitablement, per dir una xifra, un 70% se'ns escapa. I em va semblar interessant, a través d'uns llibres, intentar fer que d'aquest 70% no s'escapi tant, diguem-ne. No? O sigui, fer un tipus de llibre en què el lector pugui anar alternant la lectura amb l'audició, de manera que la lectura li anticipi tota aquesta sèrie de fenòmens que passen en la música, perquè llavors, quan a continuació de llegir el fragment corresponent, el lector l'escolti en música, pugui anar a buscar-los. I d'aquesta manera no se li escapa.
Jo trobo que tens raó, perquè amb això tu poses a escoltar una òpera d'aquestes, sents i et suggereix coses, però és veritat que se t'escapen moltes altres, no? I com amb la música, doncs Mozart pinta una atmosfera, una situació, caracteritza psicològicament un personatge que, bueno, és un, precisament les seves òperes, sí, una cosa, una de les moltíssimes virtuts que tenen és aquesta, no? La profunditat que arriba la música en aquest sentit. I trobo que és molt, sí, sí, són molt útils. Escolta, abans de continuar, posarem ara un fragment musical que serà de les Noces de Fígaro. Sentirem de l'acte tercer el sextet Riconoscing Questam Plesso, que llavors els oients podran anar-se-la a seguir en el llibre, quan tinguin els llibres a les seves mans, podran seguir-ho i veuran lo interessant que és. Els cantants que intervenen aquí seran Jane Verbier i Marcellina, Simon Raimi i Figaro, Kurt Moll, Bartolo, Philip Langridge, Don Curzio, Thomas Allen, el conte, Lucia Pop, Susanna, l'orquestra de la London Philharmonic, i dirigeix Sir Georg Solti. Thank you.
sua madre,
sua madre,
sua madre,
sua madre,
sua madre,
sua madre, sua madre,
sua madre, sua madre,
tua madre.
E quello è mio padre che a te lo dirà, che a te lo dirà.
Suo padre,
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 suo padre, suo padre,
suo padre.
E quella è mia madre che a te lo dirà, che a te lo dirà, mia madre che a te lo dirà, mio padre che a te lo dirà.
Tormento di questo momento, tormento di questo momento, questo
Molt bé, ara ja hem sentit aquest interessantíssim fragment. Com aconselles, doncs, a mica fer-lo servir els llibres aquests? Què fem? Engeguem i parem mentre llegim? O què suggereixes?
A veure, la idea és aquesta, és que no és que hi hagi en els llibres un comentari genèric abans de cada número musical, sinó que cada número musical... És a dir, en el llibre hi ha el llibret complet a dues columnes, que són el idioma original i al costat en paral·lel la traducció catalana o castellana, segons el cas.
Correcte.
I aquestes dues columnes es van partint molt sovint, cada dos versos, cada tres versos, cada quatre versos, per que entremig d'aquestes particions hi pugui haver el text que explica tots aquests fenòmens als quals al·ludíem ara. És a dir, que no hi ha un sol comentari per tot un número musical, sinó que un número musical està dividit en molts comentaris justament per fer que el lector pugui anar amb calma. L'ideal és que un escolti aquestes òperes i llegeixi el llibre amb molta calma mental, sense presses d'arribar al final del llibre.
Sinó
llegint cada comentari una, dues i complet tres vegades, anticipant el fet que aquest comentari li està dient què passarà en la música que està a punt d'escoltar, per tant, ja fer-se unes expectatives, i llavors posar la música amb la intenció d'anar a buscar aquestes coses que el text li ha anticipat. I si convé, cada un dels fragmentets, tornar-lo a posar les vegades que el lector vulgui. Però en tot cas, és tenir el disc posat amb el comandament a distància en pausa, llavors fem pausa, play, pausa, play, i entremig anar llegint. Aquesta és la manera més adient de llegir aquests llibres.
Sí, de fet, si em permeteu dir, de fet, el llibre, evidentment, en parlem perquè té una gran qualitat, però aquesta manera seria una mica com fer una automasterclass a partir del treball d'en Pere Albert, que a més, fixa't, Jordi, si la feinada és ingent, que no només ha fet una mica com de Wagner dels llibres, permetem la metàfora dolenta, però perquè ell mateix ha traduït, si no recordo malament, Pere Albert, crec que totes les traduccions són teves, em corregiré si m'equivoco, i a més el disseny, la maquetació, és a dir, el grafisme dels llibres, que tots segueixen la mateixa pauta,
sí.
També el va confeccionar ell. Per tant, quasi bé ha estat un plenament jo me lo como, jo me lo guiso. No, al revés, jo me lo guiso, jo me lo como. Que diuen els castellans, sí. D'en Pere Albert. Per tant, és una obra absolutament personal d'ell, aquests sí. Quatre títols. Si no recordo malament, oi, Pere Albert, les quatre traduccions són teves.
Sí, sí, són meves, sí.
Producte d'artesania, això, em permeteu, ara em faré una mica de propaganda. Jo mateix em recordo una situació que vaig viure fa anys, quan Amics de l'Òpera de Sabadell vam decidir entrar a l'aventura de la discografia i vam produir un disc d'una producció nostra, que és l'Anna Bolena de Donizetti, i jo vaig fer-ho tot. Vaig fer tota la maquetació del llibret, vaig traduir el català, vaig traduir el castellà, tot ho vaig fer jo també, vull dir, salvant les distàncies també, per això dic, ara me'n recordo d'aquesta circumstància. La veritat és una feinada xinos, però bueno, al final et dona una certa satisfacció de que, mira, t'ho has passat bé, no?
Això de fer la maquetació, clar, té els seus pros i contres.
Ja, i tant.
A veure, la raó de que sigui així és que l'editor passa en llibres més aviat difícils de publicar.
Sí.
I l'editor, doncs, va plantejar aquesta qüestió que ell necessitava que jo li donés el llibre maquetat, perquè
sí.
No hi havia, ell no tenia recursos econòmics per fer maquetació. I jo no havia fet mai cap maquetació, ves? Va ser qüestió, doncs, mira, de baixar-se el programa,
sí, sí.
Empullar-se'l, començar a tantejar-lo, etcètera, tot. Sí, 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 són, sí. Són moltes hores, molts dies, setmanes i mesos de fer
sí,
això.
Sí, 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 ja em pots venir.
I per tant, és molta feina. Ara, després, té l'avantatge que tu pots organitzar les coses de la teva manera.
Sí.
I també a última hora ho acabes agraint, això.
I tant que sí. I tant. I jo a l'època que vaig fer no hi havia programes de tot això, era fa molts anys, i va ser una mica allò d'anar, hosti, no, que aquí queda un espai que no hi ha de ser, i pim, i anar treballant. Bueno, va quedar prou bé. Escolta, molt bé, la pretensió és que anem sentint música de les quatre òperes reflexades en aquests llibres. Hem sentit, les posarem aquí en ordre cronològic, hem sentit primer les Noces de Figaro, que és la més antiga, del 1786, ara sentirem Don Giovanni, que és del 1787. També un sextet, he anat triant els sextets, vull dir, aquí que intervé més gent, diguéssim, doncs potser hi ha més riquesa en el sentit de quan expliques l'acció i ara fa això i ara fa allò altre i representa això o allò altre, no? En aquest cas fem de l'acte segon el sextet Sola Sola in Buio Loco. Intervenen Elisabeth Schwarzkopf com Don Elvira, Giuseppe Taddei, Leporello, Luigi Alba, Don Ottavio, Joan Sutherland, Doñana, Graziella Schutti, Zerlina i Piero Cappuccilli, Masetto, la Filharmonia Orquestra i Carlo Maria Giulini al capdavant.
Questa porta già curata.
Doncs ja hem sentit dues de les quatre òperes que ens guies per escoltar. Has pensat acabar la sèrie de les set grans òperes de Mozart, amb les tres que faltarien?
No, de moment això no m'ho he plantejat. Mm-hmm. Ara estic fent un altre tipus de projecte també relacionat amb les òperes de Mozart,
sí,
però amb un plantejament diferent. Mm-hmm. I com dèiem ara, aquests quatre llibres estan pensats perquè els pugui llegir qualsevol persona encara que no hagi estudiat música.
Sí.
O encara que no hagi sàpiga a llegir partitures.
Uh-huh.
Hem pensat en un llenguatge de comprensió general, de tipus intuïtiu.
Uh-huh.
I ara, més aviat, estic fent un tipus de treball ja més d'anàlisi de partitura, més específicament
sí,
musical.
Uh-huh.
Tot el llenguatge de l'anàlisi musical, harmònic, formal,
uh-huh,
etc. És per anar a buscar, en el fons, el mateix, per anar a buscar el que realment és la substància de tota aquesta qüestió,
uh-huh,
que és el contingut expressiu de fons, què està expressant la música, què ens està transmetent.
Uh-huh.
Però en aquest, en segon cas, en aquest plantejament que estic fent en aquest moment, la via per arribar a això és la via de l'anàlisi de partitura.
Uh-huh. I també publicaràs algun llibre amb això, vols dir?
Sí, de moment és possible que acabi sortint, sí, almenys un primer llibre.
Uh-huh.
Ara, és no és de les òperes aquestes més conegudes, sinó al contrari,
uh-huh,
de les primeríssimes.
Yeah.
Concretament, ara m'estic dedicant a l'Apollo et Hyacinthus,
uh-huh,
que és la primeríssima òpera de Mozart que va fer quan tenia 11 anys.
Sí.
I m'ha semblat interessant de fer-ne una anàlisi detallada.
Sí.
Justament perquè ningú diria que amb un, que un nen d'11 anys pogués... Bueno, ja ningú diria que pogués fer una òpera, però sí, un cop la fa, que la pogués fer amb el grau de perspicàcia,
sí, sí, sí,
a l'hora de tractar la substància musical amb la intenció de que aquesta substància musical,
sí,
reflecteixi tot el món de les emocions humanes.
Sí, sí. I a més, una òpera en llatí, que el llenguatge, exacte, és en llatí. Que no...
En llatí, sí, sí.
Jo no en conec cap més altre que sigui en llatí. Flamaric, que no diu res avui.
Jo us estic escoltant. Escolta, jo volia fer un petit incís perquè ara en alguna de les presentacions també que no només parli dels llibres, sinó que faci algun comentari. Ja sé que no podem seqüenciar l'audició, però que alguna observació sobre el número musical deixem-li fer també.
Home,
que
sí,
així es llueixi amb aquests grans coneixements que té, perquè ja dic, per mi és el mozartià de referència, almenys a Catalunya, i jo diria que també a Espanya. Però escolta, tant és així que ell, abans d'aquests quatre llibres, ell va publicar un llibre el 1997 a La Campana, que es diu Autorretrat de Mozart, que després, em sembla que són 3 anys després, a Cantilado, aquesta gran col·lecció d'assaig i de literatura que té tant d'èxit i que edita també, el va traduir al castellà, i que, curiosament, jo de tots els llibres que he llegit, que déu-n'hi-do els que porto ja, aquest Autorretrat de Mozart, el primer capítol, que és dedicat a l'humor, a Mozart i a les bromes, és un d'aquells, una d'aquelles coses que no passa massa sovint, però que et pixes de riure. És allò d'agafar un llibre i pixar-te de riure i gaudir-lo rient, una cosa que, per exemple, a Gustav Mahler li passava quan llegia el Quixot. Doncs jo això, de les poques vegades que m'ha passat a la vida, m'ha passat precisament llegint el primer capítol del que crec que va ser el teu primer llibre, on tens algun avanç que no tinc localitzat, Pere Albert.
No, aquest va ser el primer llibre, i és un llibre justament que el vaig fer també perquè... A veure, de Mozart hi ha moltes biografies fetes, potser dels músics més biografiats.
I tant.
I en canvi, llegint la llarga col·lecció de les cartes de Mozart i de la seva família, dels seus amics, dels seus coneguts, etc., que és, de fet, és l'únic document verbal que ens ha arribat d'ell, dic verbal perquè, esclar, ens han arribat les partitures, però des del punt de vista d'explicació verbal, és l'únic document que ens ha arribat d'ell, pràcticament. I en allà, llegint tot això, un té un contacte directe, realment, amb el que és la substància anímica d'aquesta persona. I em va semblar que aquesta substància anímica, a través d'un plantejament biogràfic regular, és a dir, el típic plantejament d'un llibre que comença per etapes cronològiques, primer la infància, després l'adolescència, la maduresa, etc., doncs que a través d'un plantejament així, aquesta substància pròpia de la persona, del personatge, doncs no arribava d'una forma prou directa. Sempre arribava a través del filtre del biògraf. I per això em va semblar interessant fer un llibre que no fos veritablement una biografia, sinó, tal com diu el títol, és un autorretrat a través de la seva correspondència, que és el subtítol.
Sí, sí.
És a dir, el llibre està fet perquè el lector tingui un contacte directe amb Mozart tal com s'expressa ell. I la feina meva com a autor és la d'anar ordenant les cites i de fer com un, amb el text, anar fent un fil, un lligam d'una cita a l'altra per ajudar a que tot tingui una continuïtat.
Sí, sí.
I també tingui una distribució per capítols que faci referència no a etapes cronològiques, com deia abans, sinó a trets de caràcter, que és del que es tracta. Ell, ara, Albert Ferrer, feia una referència el primer capítol, que és el sentit de l'humor, que està espargit per tota la correspondència d'una forma enorme o profusa.
Sí.
Després hi ha altres capítols que fan referència a altres aspectes, com són la relació afectiva amb A, la seva necessitat afectiva, tant en relació al món com l'afectivitat amorosa, etc. Després hi ha altres aspectes com la seva consciència del seu valor com a compositor, l'amor propi, en aquest sentit, les seves incompatibilitats frenètiques amb Coloredo, l'arcabisbe de Salzburg. I després hi ha també un altre capítol relacionat amb el tema de les creences religioses i maçòniques. I finalment, sí, l'últim capítol està dedicat a la música. És a dir, que el plantejament realment és de trets de caràcter, no pas un plantejament biogràfic.
Molt interessant, aquest plantejament, i a més, aquest capítol de l'humor que destacava l'Albert. Home, deu ser sucós, perquè sabem, els que hem llegit una mica sobre Mozart, que el seu sentit de l'humor era bastant, bastant especial, i segur, segur que t'ho deus passar molt bé.
Sí, sí, és un fantàstic complement a aquests, aquests llibres, o fins i tot una manera d'introduir-se. Sí. Escolta, et sembla que sentim algun fragment?
Sí, sentim...
I que després, en tot cas, el Pere Albert, ara que els oients estiguin ben atents al fragment que posarem, i que l'Albert ens faci, el Pere Albert ens faci després unes pinzellades breus. Del que expliquen el llibre sobre aquest capítol, doncs, sobre aquesta audició.
Sentirem del Così fan tutte, el sextet del primer acte, a la Vela de Spinetta, que intervenen Walter Berry, Don Alfonso, Alfredo Kraus Ferrando, Giuseppe Taddei Guglielmo, Hanni Steffek d'Espina, Elisabeth Schwarzkopf, Jordi Ligi i Christa Ludwig d'Orabella. Torna a ser la Filarmonia Orquestra i aquesta ocasió dirigeix Carl Böhm.
Dipende che da lei consolar il vostro cor.
E mia man, che niente io bacio per quei rai di grazia pieni, ma che volga me sereni, vive io.
Thank you.
Molt bé, hem sentit el fragment, doncs a veure, aquestes, si ens pots fer unes breus pinzellades sobre què hi trobem aquí darrere.
A veure, aquest és un número globalment de farsa.
Uh-huh.
És el moment en què Don Alfonso, que s'acaba de camalar a la d'Espina,
uh-huh,
camalar vol dir que l'ha subornat,
sí,
perquè l'ajudi a fer que dos albanesos que arribaran per seduir a les dues senyores de la criada d'Espina,
uh-huh,
doncs aconsegueixin el seu objectiu.
Uh-huh.
I i aquí hi ha un primer equívoc. El fenomen de l'equívoc és molt comú en les òperes de Mozart.
Uh-huh.
Aquí el tenim aplicat en el personatge de d'Espina, justament.
Uh-huh.
És a dir, Don Alfonso li ha dit que arribaran dos albanesos i que l'ajudi amb ell a aconseguir aquest objectiu que dèiem ara.
Uh-huh.
Però no li explica a d'Espina que aquests dos albanesos són Ferrando i Guillermo, és a dir, els dos promesos de les dues noies,
uh-huh,
Friedrich i Donatella, que han vingut disfressats per fer la prova de fidelitat. Uh-huh. Aleshores, d'Espina sap que ha de sumar-se a la farsa que li ha proposat Don Alfonso, però no sap qui són aquests, aquests personatges. I aquest número comença amb la prova de foc per les disfresses, és a dir, presentar els dos albanesos a d'Espina. Si d'Espina no els descobreix, ja serà la prova definitiva de que aquestes disfresses, doncs,
funcionen,
compleixen la seva missió.
Mm-hmm.
Aquest és un dels valors d'aquest número.
Sí, sí.
Ara, més interessant que això està el que passa a partir de la segona part d'aquest sextet que acabem d'escoltar,
uh-huh,
que és la reacció que tenen Fiordiligi i Donabella davant la presència d'homes a casa seva. Elles, que han fet uns juraments eterns de fidelitat,
sí,
cap als seus amants, que elles creuen que s'han anat a la guerra, troben homes a casa seva. Això per elles és un motiu d'unes reaccions extremes de virulenta indignació i d'esbalaïda estupefacció.
Sí, exacte.
Aleshores, l'interessant en el tractament musical per part de Mozart d'aquesta reacció d'elles,
uh-huh,
és donar a entendre la qualitat extrema d'aquesta reacció. Per què? Perquè aquesta reacció extrema, amb un oient que hagi escoltat amb molta atenció el tercet que hi ha hagut no fa gaire en aquesta òpera, que és el famós tercet Suaves y al vento,
sí,
haurà entès que en aquest tercet, en realitat, el que passa és una cosa molt més abismal que la que diu el text. El text d'aquest tercet simplement diu que el canten elles dues i Don Alfonso,
uh-huh,
mentre la barca dels amants s'està anant cap al camp de batalla. I el text simplement diu que tant de bo tinguin un bon viatge i els elements de la natura compleixin el desig de que arribin sans i estalvis,
uh-huh,
al seu destí.
Sí.
Per tant, el text fa referència merament a fenòmens externs, que el vent sigui suau, que l'ona sigui tranquil·la, etc. Ara, hi ha un moment, a mig del tercet, sobre la paraula desir,
uh-huh,
sobre la paraula desig, en què la morbidesa extrema de l'acord que hi posa Mozart no deixa cap dubte que la paraula desig en aquell moment canvia de significat. És a dir, ja no es tracta del desig de que arribin sans i estalvis en el seu lloc de destí,
uh-huh,
sinó que ja fa referència a el desig sensual intern de les dues noies que està quedant orfe en aquest moment a mesura que la barca s'allunya.
Sí. Veus?
Aleshores, aquestes reaccions tan extremes que tenen ara en aquest sextet que acabem d'escoltar,
uh-huh,
a l'oient que hagi entès això, de seguida pensarà que aquesta exageració en aquesta reacció és més el resultat d'una urgent necessitat d'autoprotecció que no pas un rebuig genuïnament convençut.
Ja. Que ja
i això acaba de confirmar-se una mica més endavant en la famosa ària del Com es collo de Jordi Rich.
Molt bé, és fantàstic, eh? Veieu, o sigui, els que ens esteu escoltant, la de coses que no veiem o que no sentim o que no percebem quan sentim les òperes, en aquest cas Così fan tutte, que jo sempre dic que és una òpera que sempre hi trobo alguna cosa nova, i ara vull dir, tingueu per segur que jo faré l'exercici d'escoltar-me-la tota, perquè a més, casualment, jo diria que és la meva òpera preferida de tot el repertori, i és una òpera que m'estimo moltíssim, i veig que amaga un munt de coses que no les he sentit jo, que no les he vist, eh? Vull dir que tots els nostres oients d'avui penso que aquest programa l'alegrirà molt perquè afegeix moltes coses que no sabem. Oi, Albert? Albert.
Sí, i tant, estic aquí, us estic escoltant, és que no sé, jo no sé on intervenir. Escolta,
avui no t'he posat el nom, perquè no te calles, eh? Vull dir.
Avui no me l'has de posar a mi. Escolta, una pregunta ràpida abans de la segona audició.
Sí.
Però, Albert, has publicat alguna cosa, diguem, assaig, article, documentació, investigació, que no sigui de caire mozartià?
No, només els... perquè he fet bastants comentaris d'aquests dels programes de la temporada de l'orquestra de l'Orquestra de Ciutat de Barcelona. Sí. Doncs allà, doncs, a vegades surten obres que no són de Mozart i estan una mica comentades, però no en el detall d'aquests llibres, evidentment.
Molt bé, doncs ara sentirem l'últim fragment, que és el de la flauta màgica, en aquest cas és un quintet, el primer acte, amb Walter Berry Papageno, Nicolai Gueda Tamino, Elisabeth Schwarzkopf, la primera dama, Christa Ludwig, la segona dama, i Marga Höfgen, la tercera dama, amb la meravellosa Filharmonia Orquestra, i el director ara és Otto Klemperer.
Seine Sprache ist dahin. Ich kann nichts tun, als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Ich kann nichts tun, als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Weil ich zu schwach zu helfen bin, weil ich zu schwach zu helfen bin.
Die Königin begnadigt dich, erlischt die Strafe durch dich.
Plaudert Papageno wieder.
Plaudere, lüge nur nicht mehr.
Ich lüge nimmer mehr, nein.
Dies Schloss soll deine Warnung sein.
Dies Schloss soll meine Warnung
sein.
Soll deine Warnung sein.
Ein solches Schloss vor ihrem Mund.
Thank you.
bedank ich mich. Schon euch selber hörte ich, dass er wie ein Tigertier sich erließ von allen Gnaden, bis er rast rum, setzte mich den Hunden mir.
Geschützt und willst du wieder allein, dafür sollst du sein Diener sein.
Dass doch der Prinz mein Teufel wäre, mein Leben ist mir lieb. Am Ende schleicht bei meiner Ehre er von mir wie ein Dieb.
Wir nimm dies Kleid und dies ist dein.
Ei, ei, was mag darinnen sein?
Darinnen hörst du Glöckchentöne,
für die sie auch wohl spielen können.
Oh, ganz gewiss, ja, gewiss, Zimperglöckchen, Zauberflöten.
Bueno, molt bé, jo crec que hem esgotat el temps, eh?
Ja hem esgotat. Escolta, que a mi em queden encara per dir un parell de coses dels pues, llibres, molt ràpidament.
Digue-les,
escolta,
però en pitando,
Va. Pitando voy. A part de tota aquest anàlisi del llibret i la dramatúrgia, també hi ha alguns capítols que solen estar cap al final, on l'Albert, el Pere Albert, afegeix alguna observació interessant. Per exemple, en el cas del Così fan tutte, fa una comparació amb de l'àrea de Dorabella, Ismani implacabile, amb l'àrea final de l'etra d'Idomeneo Redicreta i les Eumènides i tota una sèrie de coses molt interessants. En el cas de la flauta màgica, per exemple, dedica a comentar un clàssic de la literatura a l'entorn d'aquesta òpera, que és ho diré en francès, la Flûte Enchantée, amb aquest francès tan de Barcelona que tinc, que és un llibre clàssic del Jacques Chailly de l'any 1968, revisat el 91, on tot el tema de la maçoneria, que ja sabem que és tan fonamental i se n'ha parlat tant, doncs està explicat a través del Pere Albert, és a dir, fa una relectura del Chailly a través d'aquest capítol. Cada llibre hi ha algun apartat més, com un plus, més enllà d'aquest anàlisi que ja és prou exhaustiu, prou dens i prou accessible en cada volum. I que, per tant, doncs, quatre llibres fantàstics que ja ens ha dit que no hi haurà ni el Rapte en el Serrall ni la Clemenza di Tito, però jo sí que li vull preguntar, a part de l'Apolo Jacinto, perquè ja fa anys que està treballant amb aquest anàlisi més detallat.
Albert, afanya't, sisplau, vés al gra.
Voy. Doncs vinga, posa'm el Porque no te calles. No, li anava a preguntar que si a part de l'Apolo Jacinto hi ha algun altre llibre que tingui preparat així de Mozart.
No, preparat no, perquè ara estic fent aquest i la idea és anar-ne fent més. Mm-hmm. Però esclar, com que això hi ha tant material i sí, aquests treballs d'anàlisi de partitura representen tant temps, sí, jo no sé fins on arribaré, la veritat. Per fer-les totes d'aquesta manera potser necessitaríem 50 reencarnacions. Bueno. I potser ens podem tornar a trobar a l'any 2433 o alguna cosa així.
Bueno, no sé si seré jo, perquè no sé si no m'hauran fet fora abans. Bueno, escolta, Pere Albert Balcells, moltíssimes gràcies per haver vingut a la nostra crida aquí, encara que sigui a distància, per haver pogut xerrar una mica amb tu d'aquests llibres tan, tan interessants. No sé, quan tinguis...
Digues. Us agraeixo molt a vosaltres l'oportunitat de col·laborar doncs a la difusió d'aquests llibres.
I tant, és un plaer. Albert Ferrer Flamaric, a tu, també,
com
sempre, i a tots els oients, us ho faig més curt, d'aquí a 7 dies us espero. Adéu-siau i fins dijous que ve.